Bon dia, són les 9 en punt del matí. Bon dia des del Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona. Aquesta mitjanit s'ha donat el tret de sortida de les eleccions municipals d'aquest 2023. RAC1 i La Vanguardia organitzen el primer debat en campanya dels candidats a l'alcaldia de Barcelona. M'acompanya el director adjunt de La Vanguardia, l'Enric Serra. Bon dia, Enric.
Bon dia, Jordi. Bé, com funcionarà aquest debat? Doncs tindrà dos blocs. El primer bloc consistirà en una pregunta directa que li farem a cadascun dels candidats i tindran ells 30 segons. Ja sé que el temps és curt i la pregunta serà complicada, però demanem que siguin concisos en les respostes, i aquesta pregunta directa vostès no es podran interrompre. Serà una pregunta directa a cadascun de vostès. I això, quan acabem la ronda, donarà peu a que llavors s'interpel·lin durant... I efectivament, i diferents. No seran preguntes iguals. I després ens aturarem per la publicitat i a continuació farem el segon bloc. El primer bloc és de model de ciutat. Preguntarem sobre turisme, habitatge, etc. Seguretat. El segon bloc sobre qüestions de debat. De pacte, o sigui, quins pactes creieu que hi ha d'haver després de les eleccions, sobretot després de conèixer l'enquesta del CIS. I finalment tindreu els 30 segons per demanar el vot, perquè allà avui es pot demanar el vot a partir de les 12 de la nit que ha començat la campanya.
Efectivament, com tenim una hora i mitja clavada, els dos quarts d'on hem d'acabar, els hi demanaria, com deia l'Enric, el màxim brevetat possible. Tenim aquí un temps enrere de 30 segons en les respostes, a ser possible en les respostes, i després el temps per interpel·lar-se que calgui. Per tant, el primer que farem és saludar-los a tots ells. Anem per feina. Ernest Maragall, d'Esquerra, de Colau, de Barcelona en Comú, Jaume Collboni, del PSC, Anna Grau, de Ciutadans, Xavier Trias, de Junts, Daniel Cirera, del PP i Eva Parera, de Valents. Bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
I obrim el debat ja. Enric, sí. I anem per feina.
Doncs molt bé, anem a començar per preguntes. Com aquest debat de Barcelona, a més, està coincidint amb altres debats a RAC1, a les demarcacions territorials, a Tarragona, Lleida i Girona, hem començat sempre aquests debats, també les demarcacions, per l'alcalde o l'alcaldessa. Començarem amb vostè, Ada Colau. Bon dia, gràcies.
Gràcies.
Què li diria a la família que ha estat esperant durant mesos o anys un habitatge públic, seguint les passes legals, i veu que uns ocupes, o algú de la màfia de l'ocupació, fa entrar per la força el seu futur pis? A quin dels dos ha de rebre la protecció de l'Ajuntament? La família que ho ha fet bé i ha fet espera, o aquests que han ocupat de forma irregular?
Però l'habitatge és un dels temes que més preocupa els veïns i veïnes de la ciutat, i el que no farem és comprar el marc de la dreta i l'extrema dreta, que volen dir que el problema és l'ocupació. L'ocupació no és el problema, ha baixat moltíssim a Barcelona. En canvi, el 50% de les famílies que viuen de lloguer estan en risc de pobresa. Per tant, nosaltres prioritzem sobretot atendre aquests milers de veïns que lluiten per arribar a final de mes, fent el parc públic més gran, i evidentment sempre prioritzant atendre a totes les famílies vulnerables. Vostè, el que m'ha plantejat, tota família vulnerable es trobi en una situació que es trobi, tindrà el suport de l'Ajuntament.
Senyor Maragall, Ernest Maragall, bon dia.
Bon dia.
Vostè ha situat el problema de l'habitatge en el centre, com la majoria de la resta dels seus rivals, però com explicaria que la Generalitat hagi estat molt desapareguda en en matèria d'habitatge públic durant els darrers anys a Barcelona?
Jo crec que deixin començar per saludar a l'audiència i a tota la ciutadania. Avui és el dia de les infermeres, ho recordo perquè és una qüestió important. Mireu, amb aquest tema d'habitatge tots tenim deures pendents. La Generalitat afortunadament s'hi ha posat, i s'hi ha posat en els últims mesos, a partir del govern d'Esquerra Republicana, amb claredat, amb ambició i amb primeres mesures ja significatives i clares. De manera que estem en condicions, i és el que farem explícitament des del primer dia, de constituir una aliança potent, potentíssima, entre l'Ajuntament de Barcelona i el Govern de la Generalitat. Passarem de la confrontació absurda a la corresponsabilitat també en aquest tema, molt especialment.
Molt bé, moltes gràcies. Jaume Collboni, bon dia.
Molt bon dia.
En aquesta precampanya vostè ha estat molt crític amb els eixos verds i amb l'urbanisme tàctic. La pregunta és, per què ha permès que això es faci quan vostè estava en el govern?
Jo estic a favor de pacificar carrers, no de fer una superia que consisteix en replicar 22 vegades Consell de Cent, que és el que proposa la senyora Colau. Jo, amb la proposta de la senyora Colau, no estic d'acord. Jo estic d'acord en tornar a portar les inversions als barris, jo estic d'acord en cobrir la Ronda de Dalt, jo estic d'acord en tornar a fer la Rambla del Carmel, per exemple, i recuperar 100 noves hectàrees de verd. I a l'Eixample, a l'Eixample, el que s'ha de fer és ser lleial amb el llegat d'en Cerdà i recuperar 30 interiors d'illa que equivalen a 9 camps de futbol de verd. Perquè, efectivament, l'any 2030 Barcelona ha de ser neutra climàticament i, per tant, electrificar cotxes i pujar verd a la ciutat.
Moltes gràcies, senyor Collboni. Xavier Trias, bon dia.
Bon dia.
El tema del turisme a Barcelona ha estat motiu de debat en aquests dies i ho serà també en els propers. Els seus rivals l'acusen de voler un turisme sense límit.
Ah, no, és que l'èxit del turisme és meu.
Ha de tenir límit? Vostè posarà límit al turisme?
No, s'ha de fer, hem de ser capaços de liderar quin turisme vol la ciutat de Barcelona. És un problema de lideratge. Hem de sortir al carrer a explicar què volem i què no volem. I això s'ha de fer campanyes, s'ha de fer plantejaments internacionals per demanar quin turisme volem. Perquè el que no pot ser de cap de les maneres és deixar-ho funcionar al seu aire.
Molt bé, moltes gràcies. Anna Grau, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Se l'acusa a vostè d'haver atiat políticament el tema dels ocupes, sobretot en el tema de la plaça Bonanova. Creu que opcions com l'empresa Desocupa són l'alternativa a resoldre aquesta qüestió?
L'empresa Desocupa forma part del problema, no de la solució, i precisament doncs, hem arribat a això perquè l'ocupació s'està banalitzant i s'està convertint en un sector industrial. El nostre lema a la plaça Bonanova és ocupes fora, veïns dins, i ara hi afegim ni ocupes ni desocupes, libertat i seguretat per a tots. Ja avanço que pròximament presentarem mesures perquè aquest ajuntament que tant li riu la gràcia a l'ocupació compensi, rescabali les víctimes de l'ocupació pagant-li els costos que l'ocupació suposa a les víctimes de l'ocupació, tant en efectes de vandalisme com de despeses generades pels prejudicis causats als propietaris. Seguirà ampliació.
Molt bé, gràcies, Anna Grau. Benic Lleira, bon dia.
Hola, bon dia, Enric.
Ha assegurat que vostè no li tremolarà el pols si ha de fer marxa enrere, per exemple, en el tema de les superilles i desmuntar-les.
Sí.
Ha calculat quants diners costaria desmuntar aquestes superilles?
No he calculat, però el que no pot Barcelona és viure com ha viscut en aquests anys, no? Jo tinc la sensació de que la senyora Colau té al seu despatx un mapa de Barcelona, agafa uns darts, llança un dart i diu aquí posaré una superilla, allà posaré un carril bici, es fa sense planificar. I per tant jo quan sigui alcalde el primer que faré serà estudiar cada superilla, cada zona verda que diu que ha fet, que en realitat no és una zona verda, i mirarem quines s'han de mantenir, quines s'han de modificar i quines s'han de treure. I òbviament, per exemple, tot el tema del tramvia de Diagonal no em tremolarà el pols i el trauré, costi el que costi.
Molt bé, moltes gràcies. Eva Parera, bon dia.
Bon dia.
Per què vol que patrullin policies nacionals i guàrdies civils per Barcelona? Amb els Mossos no n'hi ha prou?
Vull començar des de València enviant un missatge de suport al comerç i als veïns de la Bonanova i agrair la tasca de la policia. Dit això, des de València defensem la Barcelona dels 10.000 policies, i això no només és Policia Nacional i Guàrdia Civil, és també Mossos d'Esquadra, òbviament. Volem 4.000 Mossos d'Esquadra i 4.500 Guàrdies Urbanos. I el que defensem és que avui tenim una ciutat que està en alerta terrorista 4. Això és funció de protegir-nos del terrorisme de la Policia Nacional, i no podem expulsar-la dient-li que són forces d'ocupació, són benvinguts a la ciutat.
Molt bé, doncs hem parlat de seguretat, de turisme, d'urbanisme, d'habitatge, d'ocupes. Ara és el moment que s'interpel·lin de
sí,
Jordi.
Ara espero que... Som molta gent, és una evidència, són 100 candidats. Anna Grau fa uns moments ha dit que a l'Ajuntament li feia gràcia l'ocupació. L'alcaldessa ha dit que aquests últims anys ha baixat l'ocupació a Barcelona. No sé si t'has per explicar-ho, però comencem parlant d'un dels temes centrals, evidentment, que és el que va passar a la plaça de la Bonanova i el tema de les ocupacions.
Com dic, l'ocupació ha baixat, són dades de Mossos, un 18% des del 2019. En canvi, ha pujat a Catalunya i a l'Estat. Potser les polítiques d'habitatge que s'estan fent a Barcelona té alguna cosa a veure amb que hagi baixat l'ocupació. El més important és que estem gairebé doblant el parc públic. Ens vam trobar un parc públic molt petit i costa molt fer habitatge, evidentment porta temps, però ja vam passar de 7.500 a 12.000 actualment habitatges de lloguer social, i arribarem amb el que està en marxa a 15.000 pisos, per tant haurem doblat el parc.
i estem fent compres d'habitatges allà on més es necessita, com és l'Eixample, i això és el que més preocupa la immensa majoria de la població. Acabo amb una cosa, no hem de comprar el debat de la dreta i de l'extrema dreta. Els veïns i els comerciants de la Bonanova han dit explícitament que no hi havia un conflicte fins que alguns partits han entrat per intentar fer campanya a costa de Bonanova i seguint-li la corrent a un grup amb vincles amb l'extrema dreta que ahir cridava en massa Puta Colau als carrers de Bonanova.
És que vostè, senyora Colau, els veïns no la truquen.
M'agradaria que hi hagués una punta.
És que vostè, senyora Colau, els veïns no la truquen perquè porten 6 anys i 8 anys amb les ocupacions de veïns, a vostè ja saben que no els solucionarà el problema.
Les declaracions les ha fet a RAC1, l'associació de veïns i l'associació de comerciants.
Senyora Colau, si això es posa una denúncia i no és els veïns del Cubo i la Ruïna, són els veïns de la Tecla, que nosaltres vam ser des de València que vam aconseguir que s'accelerés el desnonament, i els veïns de la Ruïna i els veïns de la Massana, per cert, ocupes que li fan escratxes a vostè cada cop que fa un acte, perquè els té acostumats a que els hi regala tot, i quan avui no els hi regala una escola a la Massana, li venen i li fan escratxes.
Som a Collboni. Bé, jo crec que Barcelona necessita ordre i necessita ordenar l'espai públic. I jo els hi faig una proposta, ho dic perquè veig que comença l'eufòria de paraules, i és que fem una nova ordenança de civisme. Jo, com a nou alcalde de la ciutat, proposaré en els 100 primers dies que fem un pacte de convivència i de civisme. Necessitem posar ordre als carrers de la ciutat. És veritat, recordin que fa 4 anys en aquesta ciutat estàvem parlant de Tom Manta. Aquest problema s'ha resolt. És veritat que fa 6 mesos estàvem parlant dels bicitaxis. Aquest problema s'ha resolt. Es pot resoldre el problema del grafiti. Es poden posar sancions als visitants. Es poden incloure els patinets a l'ordenança del civisme i es poden incrementar les sancions contra els incívics.
Gràcies.
Jo proposo aquesta nova ordenança del civisme, que crec que és el que Barcelona necessita.
Ana Grau?
Bé, contra les mentides, un banyo de realitat. 4 de cada 10 casos d'ocupació a Espanya passen a Catalunya. D'aquests, 20% són a Barcelona. Només l'any passat unes 1.600 famílies van veure les seves cases ocupades. Pretendre que això no genera cap problema, vamos, em sembla d'aurora boreal. Segurament si alguns dels cares s'estiren del monyo haguessin acceptat la invitació de Ciutadans d'anar tots formant un front unitari polític per anar a protestar cada setmana, doncs segurament ja estaríem més a prop d'acabar-ho, com el seu dia vàrem estar a prop d'acabar el tema de la Meridiana. Evidentment aquí la gent s'estima més embolicar que fa fort. Bueno, l'ordenança de civisme és l'any 2005, hi ha hagut moltes oportunitats de canviar-la. Ordenar l'espai públic,
el que no hi ha hagut són majories.
Ordenar l'espai públic
no és,
donar ordre als Mossos de que no actuïn ni a la Meridiana ni a la Bonanova. Per acabar molt breument, jo tinc una pregunta pendent pel senyor Collboni i el senyor Clau que no m'han contestat encara. Voldria saber si des de l'Ajuntament s'anima o no s'anima els ocupes a cobrar per anar-se'n i els propietaris a pagar per desocupar. Si és mentida, desmenteixi.
Gràcies, Anna Grau. Daniel Sirena.
Mira, Jordi, el fenomen de l'ocupació s'acaba modificant la llei, no? Una llei que el Partit Popular va presentar fa 2 mesos al Congrés dels Diputats perquè els ocupes fossin desallotjats en 24 hores i, a més, amb penes de fins a 3 anys de presó. Malauradament, el partit del senyor Collboni, el partit de la senyora Colau i el partit del senyor Maragall van votar en contra d'aquesta proposta de llei que feia el Partit Popular. En qualsevol cas, en el tema que ens ocupa de la Bonanova, no? Aquests dos edificis, no? El Cubo i la Colau, perdó, el Cubo i la Ruïna, el que ens passa és que donen instruccions a l'Ajuntament i la Generalitat, als Mossos i a la Guàrdia Urbana, de no actuar. I davant de la policia, els ocupes llencen balins contra els veïns, agafen tanques municipals que paguem tots nosaltres i fan barricades davant de les cases ocupades perquè la policia no actuï. I la policia s'ho mira perquè té ordres d'aquesta alcaldessa i del president de la Generalitat de no actuar.
Val. De seguida per al·lusions, alcaldessa Colau, però abans, Ernest Maragall, sí. Vindries, Ernest Maragall.
Potser que ens ocupem d'una vegada no només de l'emergència, que també, i de l'urgència, sinó també de les causes dels fenòmens. Ara tenim a les mans 3 línies d'actuació potents que van al fons de la qüestió. Hem de fer aparèixer nou habitatge en aquesta ciutat, estem en condicions de recuperar el ritme que hauria de ser el mínim de la ciutat, per això parlem de 20.000 habitatges del mandat. Per això també estem en condicions avui d'utilitzar, gestionar bé i desplegar la llei recent aprovada de contenció de lloguers, i estem en condicions també, com hem proposat, de definir un fons per evitar els desnonaments. El millor desnonament és el que no arriba al jutge. I si fem tot això, la qüestió de les ocupacions passarà a un dos, segon, tercer o cinquè pla, perquè serà reduït efectivament molt més que en la pura evolució que tenim ara, i en canvi estarem en condicions de garantir cohesió social, justícia i dignitat per tots els ciutadans de Barcelona.
Sí, Trias,
i... jo crec que l'ocupació, primer hem de tenir clar una cosa: ocupar un pis és un delicte, i això ha de quedar clar, i ja està, el pas següent
i ocupar
que...
canvies
no m'interrompeixi, ja, el pas següent és que hi han ocupacions que tenen un origen social complicat, i això exigeix lideratge, i això exigeix una cosa: lideratge preventiu. Lideratge preventiu s'han d'evitar. Un no es pot estar, en una situació durant anys i anys i anys en una situació límit que acaba malament.
Va.
Home, però canvies
si el que ha passat. I si no interromp, si us plau, senyora.
Ada Colau.
Jo no penso caure més en les provocacions de la dreta, i vull parlar de model de ciutat, vull parlar de Barcelona i vull parlar de prioritats. En primer lloc, l'habitatge. Efectivament, un tema que ve de dècades on altres que han governat no han fet res o fins i tot han privatitzat, i nosaltres estem doblant el parc públic de lloguer social i ara mateix tenim el parc més gran de tot l'Estat. I estem preparats com a ciutat per aplicar la llei estatal que portem 8 anys reclamar, i Barcelona serà la primera ciutat que regularà els lloguers amb la màxima ambició. Hem reduït la contaminació un 30%, doblant la inversió en transport públic i reduint tarifes. Hem baixat l'atur un 8%, que és el mínim històric dels darrers 15 anys, reduint la massificació turística, acabo, i apostant per la innovació, el talent, la tecnologia, la ciència, la cultura, l'educació. Jo crec que aquests temes són importants i valen la pena.
D'acord, tancarem el tema de l'ocupació i després anem al de l'habitatge. Sí.
No ens preocupin.
Jaume Collboni i Eva Parera.
Gràcies.
Anirem tancant-se, i Ernest Maragall, i tots els que vulguin, però dic per canviar de tema, perquè si no ens quedarem clavats aquí.
Jo en tinc uns quants de temes.
Els socialistes diem tolerància zero contra les ocupacions il·legals. A Barcelona hi ha molts municipis metropolitans.
No al Congrés dels Diputats, on voteu en contra.
Em permet acabar... Repeteixo, els socialistes diem tolerància zero amb les ocupacions. S'ha de complir les normes, s'han de complir les execucions de judicials, s'ha de donar suport a les forces de seguretat quan apliquen aquestes normes i aquestes resolucions judicials. Això té a veure amb l'habitatge, en part. Les persones vulnerables tenen dret a que les administracions públiques, no els privats, donin suport a les persones que no poden pagar-se una llar. I per acabar, senyora Colau, jo li he de donar una notícia. Abans de vostè hi havia un Ajuntament de Barcelona, abans de vostè hi havia forces progressistes que governaven la ciutat, abans que vostè, molts ajuntaments havien fet molt més habitatge del que vostè ha fet en els darrers 8 anys.
En règim de propietat, que és una vergonya, i això no ha passat mai més a nosaltres.
Eva Parera, de València.
Sí, gràcies. Diuen de complir les resolucions judicials. Encara esperem que executin canvies, resolució judicial, que executin el Cubo, resolució judicial, vostès les han aturades. Senyora Colau, liderem Espanya amb ocupacions il·legals, i la norma per construir vivenda no funciona, reserva el 30%, no funciona, 52 vivendes només des del 2018. Senyor Maragall, parla de fer construir vivendes. Vostès han donat suport a Moncloa, una llei de vivenda que el que fa és que els constructors ahir ja anuncin que no vindran a invertir aquí. Senyor Collboni, Top Manta no és un problema, perquè vostès els hi paguen 1,5 milió d'euros des de que governen, això, perquè vostès els hi fan sindicat a una activitat il·legal, i perquè vostès els hi cedeixen un edifici.
Un moment.
Més drets al Top Manta que als comerços.
Un moment.
Anem a les dades.
Ernest Maragall, gràcies. Xavier Trias després, i per aquí darrere també m'endrem la paraula. Ernest Maragall.
És que ens
interpreta.
La qüestió de l'habitatge és el gran fracàs del govern. Poden significar la seva discrepància, però és el seu gran fracàs conjunt.
Que ho digui,
han fet només un terç dels pisos que havien compromès. Només 2.300 en 8 anys. El preu dels lloguers en aquests mateixos anys ha pujat més del 40%. I avui per avui, el 40% dels llogaters de la ciutat s'han vist obligats a canviar de pis, perquè no podien sostenir l'increment de preus dels seus lloguers. De manera, i el lloguer mig de la ciutat ara ja està pràcticament igual que el salari mínim. Això és el que és. Aquesta és la realitat que hem d'afrontar. I això és el que hem de... sobre això és sobre el que hem d'actuar.
Estem derivant ja cap a un tema d'arbitratge. Tant l'alcaldessa n'ha parlat, tant Ernest Maragall n'ha parlat, també una cosa ens porta a l'altra. Xavier Trias endavant, també endavant a la paraula Anna Grau i Daniel Cirera.
Sí, el que ara deia el senyor Ernest Maragall és veritat. És a dir, l'habitatge, per exemple, 2011-2015 va baixar el preu un 8%. 2015 fins avui ha augmentat un 50%.
En però ha augmentat... Anys, senyor Trias, vostè va passar de 2.000 pisos turístics a 10.000
pisos turístics. Ha augmentat d'una manera espectacular a llocs insòlits, com a Raval. Ha augmentat el preu. I en lloc d'estar-se discutint i tirant-se els plats pel cap, el que hem de proposar és què farem. I el que hem de fer és un acord de ciutat, de tots els partits, a favor d'una línia de què farem amb l'habitatge els propers 15, 20, 30 anys. I tenia un acord clar de cap on va aquesta ciutat amb habitatge en el futur.
Anna Grau, Ciutadans.
Bé, la política de vivenda de Barcelona és un fracàs, a part de ser una mentida, i de fet jo els hi desitjo als actuals promotors tant d'aquesta política com de la llei de vivenda que s'ha aprovat al Congrés, que no hagin de respondre d'ella davant dels veïns de Barcelona els propers 4 anys, perquè és quan es veurà que els lloguers, lluny de baixar, pugen i es disparen, i que no es crea vivenda nova, i que les 4.000 vivendes promeses en com els 800.000 puestos de treball que va prometre algú fa uns quants anys. Nosaltres creiem que estem en una crisi de vivenda tan gran que, tot i que òbviament volem que es reverteixi tots els errors que impedeixen construir vivenda, pensem que hem d'anar pel lloguer, s'ha de fer una ofensiva pel lloguer, no? Nosaltres volem llançar un programa d'avals municipals per ajudar la gent jove perquè pugui obtenir, accedir al mercat de lloguer, que és molt hostil, models de cohousing per a la gent gran, que aquest sí que té un problema de soledat indesitjada, i volem generar 2.500 vivendes de lloguer social rotatiu aprofitant doncs solars de propietat municipal i rehabilitant finques. Es pot fer i s'hauria de fer, i és una manera de parar el cop, no d'arreglar-ho, però de parar el cop, perquè arribem molt tard al solucionar la vivenda de Barcelona i tot tapat amb el Festival de l'Ocupació.
Gràcies, Anna Grau. Daniel Cirera, el PP.
Mira, és cert que Barcelona té un problema d'habitatge, i és cert que es poden construir encara 50.000 nous habitatges a la Marina de les Zones Franca o a la Sagrera, però que diguin, que la senyora Colau digui que el problema de l'ocupació és un problema d'habitatge, vol dir que no té ni idea de la gent que està al Cubo i a la ruïna per què estan ocupant aquells immobles. No és un tema d'habitatge, ho fan perquè els agrada viure així, no? I vostè, com ha estat ocupa, té una actitud certament condescendent amb aquesta gent, no? Nosaltres, quan sigui alcalde, impediré que els ocupes puguin empadronar-se als pisos que ocupen, que ara ho estan fent, i trauré l'IBI dels propietaris que veuen quan els seus pisos estan sent ocupats.
Eva Parera, sisplau, i després contestarà.
Moltes gràcies. Gràcies. Els preus de la vivenda pugen perquè no hi ha prou oferta per cobrir la demanda, perquè vostès no tenen cap capacitat d'entendre's amb els constructors i els promotors. I l'acord no és entre tots els grups de l'Ajuntament. L'acord és de l'Ajuntament, de qui governa, amb els promotors perquè vinguin a construir. I això no es fa imposant, prohibint i sancionant. Això es fa amb bonificacions i incentius. Senyor Trias, 2008-2015 els preus de la vivenda van baixar perquè hi havia una gran crisi immobiliària. No crec que vostè vulgui tornar a això.
Que no hi és ara. Que no hi és ara.
No, vam veure una gran
no
crisi.
És ara.
No, no hi és. No hi és. Els promotors estan construint, però estan construint fora de Barcelona. Perquè aquí els expulsem, aquest és el problema.
Jaume Collboni, el PSC.
A la ciutat de Barcelona el salari mig són 1.500 euros, no 3.000, senyor Trias. Ah. I el preu mig d'un lloguer són 1.100. Aquest és el principal repte i problema que tenim a la ciutat, i serà el meu principal repte com a nou alcalde de la ciutat.
I fins ara?
I haurem de fer dues coses. Primer, aplicar la llei del govern d'Espanya per topar les pujades de preus
de lloguer. Aquesta llei és un fracàs.
Primera. Segona,
i un engany.
Promoure oferta pública i privada. Pública directament de les administracions, podem fer fins a 25.000 habitatges a la ciutat de Barcelona. Esperem que la Generalitat, d'aquest despiste que diu que vostè...
Em sembla bé que s'apunti a la nostra...
Es faci, jo li explicaré al president de la Generalitat on pot fer els habitatges, perquè encara no sabem aquests habitatges que diu la Generalitat que farà 10.000, encara no sabem on. Jo li explicaré al president de la Generalitat on els pot fer a la ciutat de Barcelona, perquè ja tenim el terreny per fer. I en tercer lloc, hem de donar un marc estable, segur, i donar les garanties als promotors privats de que es pot invertir en habitatge també a la ciutat de Barcelona, per començar modificant el 30%.
Com estem fent ràdio, hem vist que Jaume Collboni li tocava l'espatlla quan parlava de la Generalitat a Ernest Maragall, per raons òbvies de govern de la Generalitat. Ernest Maragall ha dit alguna cosa i després la Colau, que també ho ha demanat.
Jo no li explicaré al senyor Pere Aragonès.
Ara li toca
Jo decidiré amb el senyor Pere Aragonès.
Jo li explicaré.
Jo veig
molt de carinyo.
Que vostè no ho fa, ja ho faré jo.
És actuar com a institució. Ho faré no perquè sigui del mateix partit que jo. Ho faré perquè és la institució responsable, com ho és l'Ajuntament, de posar fil a l'agulla amb aquesta qüestió de l'habitatge. Només en un detall amb tot el que s'ha parlat. Qui és el propietari d'aquest edifici? Qui és? És vostè, senyor Collboni. És el seu cap de files. És la immobiliària del senyor Sánchez. És la Sareb.
Ara la culpa d'això serà la Pedro Sánchez.
Fa 10 anys que té la Sareb d'aquest edifici abandonat. 10 anys.
És una mica forçat.
Fa 10 anys que està l'edifici abandonat i 6 anys que està ocupat.
És una mica exagerat.
Què vol dir forçat? És una dada estrictament...
Sí, culpem el propietari, però no culpem els ocupes. Gran política, senyor Maragall.
El propietari té una responsabilitat evident.
És com un xoc dels disbarats.
Encara més si és un propietari públic, si és l'Estat qui és el propietari.
Gràcies. Com hi ha moltes al·lusions directes a l'alcaldessa... Barcelona, Ada Colau, endavant.
Miri, senyor Cirera, ja li vaig dir a l'altre debat, amb molt d'orgull tinc 14 anys d'activisme pel dret a l'habitatge i li puc dir que amb aquesta experiència, per exemple, a Barcelona
ocupa un immoble,
una unitat,
si us plau, que és il·legal,
no m'interrompi,
està orgullosa d'això, de veritat? Està orgullosa de si ocupa?
Deixi'm parlar.
Parlar. No, parlar
jo no l'he interromput i vostè ho fa sempre. Deixi'm parlar. Dic que nosaltres vam arribar a l'Ajuntament i amb l'experiència que teníem en matèria de dret a habitatge hem fet moltes coses pioneres que no s'havien fet mai. Atendre els més vulnerables, a qui més ens necessita. I hem fet una unitat antidesnonaments que a través de la mediació ha atès a 15.000 famílies i ha evitat el 90% dels desnonaments, que no és una competència municipal, però ho ha fet l'Ajuntament. Igual que la principal competència de fer un parc públic és de la Generalitat de Catalunya, senyor Maragall, que no ha fet habitatges a Barcelona en absolut, que ens deu milers de pisos, i nosaltres hem fet la nostra
2.300.
Part i la part de la Generalitat. I espero que ara això canviï, senyor Maragall, amb
ja ha començat a canviar. Ja
de moment no, perquè l'anunci que ha fet la Generalitat afecta altres poblacions, no afecta Barcelona. Igual que els anuncis del senyor Pedro Sánchez, senyor Collboni, els anuncis del senyor Pedro Sánchez a Barcelona, com a molt, són 10
senyora
o 50
pisos. Quina ha estat l'única administració,
que ha portat 70 milions... Senyor Collboni, estic parlant, deixi'm acabar.
Jo no l'interrompo.
I celebro igualment, senyor Collboni, que ara s'apunti a la llei pel dret a l'habitatge, una llei que ha estat liderant i lluitant en soledat des de l'Ajuntament durant 8 anys i ara, a 2 mesos de les eleccions, quan ha sortit del govern, doncs ara també diu que serà exigent. Celebro que ara s'hi apunti.
És una llei iniciativa d'Esquerra, però
no és cert que
sigui un moment, deixa'm acabar l'acció i després
senyor Trias,
i això que governen junts
vostès a l'Ajuntament i a Moncloa,
em sembla que
en matèria d'habitatge aquí hi ha qui té més credibilitat i altres que en tenen menys. Jo li puc donar algunes dades que sé que a vostè no li agraden perquè no les porta bé, però jo li puc donar dades contrastades. Vostè em va deixar 40 pisos públics a l'Eixample. Ara ja tenim 400 i arribarem a 700, només a l'Eixample. Vostè em va deixar 6.000 pisos turístics il·legals i creixia el nombre disparat. Nosaltres els hem tancat tots i hem fet una ordenança perquè no hi hagin més pisos turístics, perquè necessitem habitatge. Aquestes són les diferències, són les dades i les polítiques.
Gràcies. Per anar responent, com l'últim que ha dit és a Xavier Trias, respongui, sisplau, i després anirem amb totes les al·lusions.
A més de dir tot el malament que he fet jo... Podria explicar una altra cosa, que li vaig deixar 200 milions d'euros per gastar en habitatge. 200 milions d'euros cash.
I se'ls ha polit amb els ocupes.
Perquè vostè gastés en habitatge. I vostè té un problema que el tenim tots, d'execució. Perquè és un problema de gestió. Vostè té un problema molt gros de que vostè hi ha cops que té idees... però no les executen bé.
Això és la Generalitat.
No, m'estic referint a vostè, com el 30%. Vostès tenen idees i les executen malament, perquè jugar a que no s'acumuli la vivenda social en un lloc és una cosa lògica. Fer-ho tan malament com amb el 30%, doncs, escolti'm, no va.
Jaume Collboni.
No va. Paralitza
la construcció. I la prioritat per Barcelona ha de ser fer habitatge protegit, i el que no ha fet el govern de la Generalitat ni Esquerra Republicana i el senyor Maragall ha admès, sí ho ha fet el govern de Pedro Sánchez. I a vegades la senyora Colau oblida voluntàriament que a part dels diners que hem posat l'Ajuntament, que els ha posat per fer habitatge, l'Estat va fer una aportació extraordinària de més de 70 milions d'euros.
16%.
70 milions d'euros. Home, podria ser una mica agraïda i reconèixer.
Però que l'Estat és qui té el finançament.
Quan no li toca, no li correspon. És més... Sabem que Esquerra Republicana es va plantejar portar aquesta aportació al Tribunal Constitucional de nou per invasió de competències. Al final va imparar el seny i vam dir, home, si es posen 70 milions per fer habitatge a la ciutat de Barcelona, els hauríem d'agafar.
Com pot funcionar la ciutat si portem 8 anys amb aquestes baralles a govern?
És
que, clar, tot s'explica.
Seva parera.
És que sembla que no estigui en el govern.
És que és increïble, el papa i la mama es baralla.
Ernest Maragall, respongui a Ada Colau i a Jaume Collboni.
No, no es preocupi, no, és pura escenificació aquesta branya.
No, no, no,
no passa res. Clar que 8 anys així, no 8 anys així portem.
Miri, senyor Collboni, sisplau, digui-li al senyor Pedro Sánchez que deixi d'organitzar subhastes. Necessitem polítiques, no subhastes. I encara menys subhastes estrictament preelectorals, descaradament preelectorals,
vergonyosament
preelectorals.
Vostè la llei ha donat suport a la llei,
és una altra cosa, la llei és absolutament necessària.
Vale.
La nostra llei, la llei catalana, la que en
no
sentit d'esquerra es va aprovar al Parlament de Catalunya,
la llei d'Espanya,
el Tribunal Constitucional la va, ens la va
i vostè ha donat suport a la llei,
com totes les que fan al Parlament darrerament, senyor Maragall.
I ara hem pres la iniciativa des d'Esquerra al Congrés de Diputats i per això avui tenim la possibilitat de gestionar bé una política de contenció de lloguer.
Gràcies.
Afortunadament.
Anna Grau de Ciutadans. Després m'agradaria parlar de coses que segurament...
Sí. De mobilitat, segurament, sisplau, que tenim la gent col·lapsada a l'entrada de Via Augusta.
Un moment, senyora Pereira. No, parlem de molt de la ciutat, però també d'allò que en diuen dels temes de la gent, no? Una mica, perquè a vegades ens perdem que en temes que són importants des d'un punt de vista polític, però no des d'un punt de vista ciutadà.
Parlant dels temes de la gent, bueno, ja es veu que ja els tripartits són una olla de grill amb nula credibilitat. Mira, tinc una notícia per vostè, senyor Collboni. Vostè no és en Pasqual Maragall. Vostè tampoc, Ernest. I a veure, aquí ja em veiem...
No, jo sóc Ernest Maragall, sí.
El xou de les mentides, perquè ja no es manca de credibilitat.
Sí, sisplau, sisplau.
No és ben bé el mateix. Vostès menteixen a la gent amb la política de vivenda i menteixen amb el tema de les infraestructures. El Partit Socialista i Esquerra Republicana tenien un acord per fer la tercera pista del Prat i ha quedat clar que no es farà. Hi havia un acord de l'Ajuntament de Barcelona per fer la setena terminal del port i també s'ha decidit per l'article 29 que no es fa perquè la Janet Sanz no el pot fer. La línia 9 i 10 del metro a l'Aigüera, i vostès han promès, vostè i vostè, senyor Trias, senyor Collboni, que faran cobrant la ronda de dalt, i també és mentida i ho saben, sí, perquè quan ho han pogut fer no ho han fet. Llavors jo demano que es deixi d'enganyar la gent en temes tan importants com la vivenda, les infraestructures, que hi hagin autèntics pactes i que quan es promet una infraestructura es faci, perquè això afecta la vida de la gent, afecta els calés de la gent, i deixin vostès de tirar-se al cap la misèria. Aquests 70 milions que són una misèria, però tampoc arribaran, i llavors al final les vivendes no surten, les infraestructures no surten, i vostès perden tota la credibilitat per governar.
Del
Mira, Jordi, a mi em preocupa, i molt, i ens hauria de preocupar a tots, que l'alcaldessa de la ciutat de Barcelona, aquesta gran ciutat que tenim, pugui venir aquí i, amb tota la tranquil·litat del món i amb tota la patxoca, pugui dir que sent orgullosa d'haver estat ocupa, no? Perquè ocupar, senyora Colau, és un delicte.
Exactament.
I per tant, dir que sent molt orgullosa d'aquest fet, crec que és donar una imatge, diguem, prou lamentable a la ciutat i a la nostra ciutat. Miri, a Barcelona passen coses al·lucinants, no? La política social d'habitatge de la que la senyora Colau i el senyor Collboni fan gala fa que a Barcelona, quan una família està esperant per accedir a un pis social, si abans de donar-li les claus a aquesta família que ha guardat el seu temps, que té uns requisits, que compleix uns requisits, una persona trenca la porta, la tanca i entra i ocupa aquell pis, a l'Ajuntament de la senyora Colau i del senyor Collboni, tolerant-se a seure amb els ocupes, els donen la clau a aquests ocupes. I la família que ha estat esperant es queda una altra vegada a la llista d'espera. Aquesta és la política social d'habitatge de la senyora Colau i del senyor Collboni.
Per al·lusions.
Puc? Doncs miri, jo a les mentides i provocacions del senyor Sirena no penso respondre més. I en canvi, parlar de temes que preocupen a la ciutadania...
Clau.
Vull parlar de temes que preocupen a la ciutadania. Vull parlar, per exemple, dels nostres nens i nenes, que són el futur d'aquesta ciutat. Vull parlar de que ja hem reduït un 30% la contaminació i estem posant verd a tota la ciutat i estem fent una ciutat jugable. I vull parlar de que les escoles han de ser una màxima prioritat del proper mandat, perquè el que em va deixar el senyor Trias va ser una desinversió brutal en escoles, escoles que estaven en un estat lamentable. Nosaltres hem augmentat l'inversió, hem protegit ja 200 entorns escolars i el proper mandat protegirem tots els entorns escolars, naturalitzarem els patis, hem començat a posar psicòlegs a les escoles en barris més vulnerables, posarem psicòlegs a totes les escoles públiques i climatitzarem totes les escoles públiques, perquè és una vergonya que en aquest país la Generalitat hagi abandonat les escoles i que tots els equipaments públics estiguin climatitzats menys les escoles. Els nostres nens i nenes han de ser una prioritat.
Xavier Trias, sisplau.
No, la senyora Colau barreja competències i sempre la gran solució que té és la culpa en el Trias.
Bueno, no, jo explico dades.
Jo he governat...
No, vostè que se les inventa. Jo dono dades.
No em talli a mi.
No, no, vostè s'inventa dades.
No, però no em talli.
Home, si inventen dades, mentim, senyora Colau.
Perdona, perdona. Ah, jo em preocuparia bastant menys dels entorns de les escoles.
Sí, demanaria una mica d'ordre. Jo procuro estar calladet i no...
Xavier Trias, endavant.
Procuro estar calladet i no...
Xavier Trias, sí, sí, tranquils, que parlarà tothom.
Escolta, jo crec que no es pot fer això d'explicar històries que no són veritat. Jo ja li he dit diverses vegades que vostè... Que vostè explica coses que no són veritat i a més se les creu. Cosa que és molt fotut, perquè clar, ens deixa tots en una situació bastant sorprenent. Escolti'm, aquesta ciutat té un conjunt de problemes, i un conjunt de problemes que afecten l'autoestima dels ciutadans. Neteja, seguretat, mobilitat. Vostè confon les coses. Per exemple, per venir aquí avui, això ha sigut com una aventura. No sé com ha vingut vostè, una aventura. Una aventura, perquè el que està fent vostè a la Via Augusta és una bogeria. Tot col·lapsat, tot col·lapsat. He trigat 20 minuts més del que hauria trigat normalment. Tot col·lapsat. I això per què es col·lapsa? Perquè vostè ha confós. La mobilitat és un servei en benefici dels ciutadans. I vostè ha intentat que la mobilitat sigui un parany pels ciutadans.
És un altre dels punts que, a més, Eva Parera havia posat sobre la taula, que era el de la mobilitat. Per tant, anem a...
Sí,
anem
gràcies.
A Eva Parera, endavant.
Jo vull començar a fer una referència que menys preocupar-se pels entorns escolars i més preocupar-se perquè no vagin tancant escoles concertades. Perquè tenen, entre l'aliança que tenen a la Generalitat i a l'Ajuntament, 13 escoles concertades han tancat. No, nosaltres des de València defensem que les escoles concertades siguin financiades com toca. I el tema de la mobilitat és un atemptat al sentit comú, el que vostès estan fent a la ciutat de Barcelona amb la mobilitat. Un atemptat al sentit comú. I posat a parlar de les entrades i sortides de la ciutat, potser també que aquí els socis de govern, amb Esquerra que els apoya a Moncloa, comencin a posar-se d'acord per arreglar Rodalies, perquè per fer un referèndum aquí s'entenen rapidíssimament. Però per arreglar Rodalies portem 40 anys així. O sigui, posin-se les piles perquè hi ha molta gent que si volen que deixi el cotxe fora a casa seva i entri a la ciutat amb transport públic, potser que comencem a plantejant-se arreglar el transport públic.
Mobilitat per la Jaume Collboni del PSC, és que Ernest Maragall d'Esquerra Republicana, Anna Grau de Ciutadans i Daniel Cirera del PP. Endavant, senyor Collboni.
La prioritat de Barcelona, nosaltres pensem que ha de ser protegir el peató. Barcelona té, diguem-ne, la gran sort de ser una ciutat caminable i, per tant, hem d'anar, efectivament, pacificant carrers en sentit comú, pas a pas, sense fer-ho contra ningú, tampoc contra la mobilitat. I, per cert, hem de tenir sempre present que la ciutat de Barcelona té 1 de cada 4 persones que treballa fora de la ciutat, que no tenen, de moment, millor alternativa en transport públic, i això s'ha de tenir en compte. I, per tant, aquest discurs que es fa tan alegrament contra el cotxe crec que és molt arriscat, perquè vulnera els drets als treballadors que el necessiten per anar a treballar, però també posa en risc i en qüestió la indústria de l'automòbil. Per cert, ahir la SEAT va presentar Cupra, el nou model que es diu Raval, que és el primer model elèctric construït completament a Barcelona. El que hem de fer és donar suport a la indústria, hem de donar suport als treballadors de la indústria i hem de donar suport a la mobilitat descarbonitzada, que és el vehicle elèctric. Gràcies. Electrificant la ciutat de Barcelona.
Gràcies, Jaume Collboni. I Ernest Maragall, sisplau.
Sí.
Ernest Maragall, endavant, Ernest Maragall. Ernest Maragall, endavant, sisplau.
Sí, jo volia reprendre un moment la carta al rei que ens ha fet abans la senyora Colau amb els temes d'educació i de la infància, que són molt importants i que jo comparteixo tot el que vostè dit. Per això ha de ser de les dues coses principals, les dues polítiques bàsiques en aquest sentit, en aquest àmbit. Les places de llars d'infants, estem molt lluny de tenir els mínims dignes de places de llars d'infants en aquesta ciutat. Nosaltres farem 50 escoles, 50 llars d'infants noves, i s'ha de ser l'altre extrem, que és imprescindible per connectar bé amb el sistema productiu i econòmic d'aquesta ciutat, que és la formació professional, que hem de doblar les places de formació professional, especialment els que tenen a veure amb les noves tecnologies i amb l'economia del coneixement que estem apuntant a crear. I en termes de mobilitat, miri, es queda curta, senyora Colau, també aquí, 21 eixos verds és molt poc. Nosaltres pensem en els 73 barris, no en 21 eixos, no en 21 accions concretes, i a més caríssimes, i a més que no estan ben dissenyades i del qual no coneixem els efectes secundaris i molt sovint són contraproduents. Nosaltres pensem en augmentar en 650 hectàrees, 4 vegades més del que vostè mostra i promet, per espai per vianants. I això és l'equivalent de 37 parcs de la Ciutadella. Això és el que farem nosaltres en aquesta ciutat, pacificant, reduint gradualment el trànsit i creant ciutat amb tota la potència sí,
senyor Maragall. El que han de fer...
Un moment, senyora Pereira, que és que l'Anna Grau fa estona que l'escoltem, i a Daniel Cire. Després va vostè i interpel·la. Gràcies. Anna Grau.
A veure, a mi em sembla, estic d'acord que és fotut dir mentides i creure-se-les, però encara és més fotut no creure-se'ls i donar-li suport, perquè aquí hi ha persones, diguem-ne, que aspiren a governar amb l'Ada Colau, o l'Ada Colau aspira a governar amb elles, i estic mirant concretament el senyor Maragall i el senyor Collboni, que fan veure que s'ho creuen, o que avui ens diuen una cosa, però demà en faran una altra. La mobilitat a Barcelona és un desastre, i el Partit Socialista hi té una gran responsabilitat, perquè ha permès, i de fet, tots els partits que estan aquí han votat pressupostos de la senyora Colau que han fet possible aquesta multa, que atenció, no només està tot col·lapsat, tot, no? Senyor Trias, que també, sinó que és una ciutat cada vegada més insegura. Si cada vegada sortim a un accident mortal de moto per mes, la ciutat fa por. Ciutadans va presentar un pla de seguretat vial que va ser refusat perquè qüestionava la mobilitat. I de fet, molts problemes que s'intenten presentar fragmentadament, que si els fluxos turístics, tot conflueix en que la ciutat està mal plantejada, mal tirada, bloquejada, i ara és un perill públic circular per Barcelona.
I la senyora Colau ha vingut a aquest debat amb transport públic, no? Perquè segurament ha vingut amb el seu cotxe oficial, que paguem tots. Però el que ha fet és convertir Barcelona en una ciutat impossible, no? Una ciutat en la que la mobilitat és nefasta, en la que els comerços els caps de setmana han perdut un 40% de vendes, perquè la gent que venia normalment de fora de Barcelona a comprar els caps de setmana els dissabtes ja no ve. Ja no ve, perquè és absolutament un problema moure's per la ciutat. Hi ha una persecució de les motos, i Barcelona o és una ciutat que recolza les motos o no serà. Nosaltres volem que les motos puguin circular pel carril bus, i així ho plantejarem. I senyora Colau, li faig una pregunta directa. És veritat, com diu el seu programa, que també vol posar carrils bici fins i tot a les rondes? Perquè és que, escolti, el que vostè està fent és carregar-se no la mobilitat, no Barcelona, està carregant el model de ciutat que tenim.
M'agradaria que... Perdó, sí. Aquestes dues preguntes, una, motos, carril bus, estaria d'acord. Una, i la segona, si efectivament hi haurà carrils bici a les rondes.
Jo, perdoni, respondré el que
d'acord, no,
jo consideri pertinent.
No, pregunto que les dues preguntes
no,
que he
perquè
llençat.
Sap què passa? Que portem ja molts debats on divers, no tothom, però alguns dels presents reiteradament em diuen mentidera sense aportar ni dades ni fons d'aquestes dades.
Jo no li dic mentidera. No, només m'ha dit vostè que
moment,
jo no mentiré.
Estic parlant jo, senyor Cirera, deixa'm sí, parlar. Ja,
sí,
és que he de desmentir moltes coses.
Desmenteixi.
Clar.
Puc parlar?
Evidentment.
Gràcies. Doncs dic... Quan fem afirmacions, si us plau, avalem-les amb dades, amb rigor i amb fons. En tot cas, hi ha hagut moltes interpel·lacions. El senyor Maragall em deia, volen fer només eixos verds a l'Eixample? És fals, estem fent eixos verds a tots els barris, i en volem fer nous a tots els barris. I sap què? Deixi'm acabar, si us plau. I sap què? Jo estic contenta, perquè tenim una coincidència d'agenda i de programa, i per tant, si jo lidero, jo li proposaré que pactem govern, i em sembla molt bé que estiguem d'acord amb els eixos verds, amb les escoles, amb l'habitatge, perquè són les prioritats de la ciutat.
I si jo quedo primer, i després, on farà la mateixa?
Jo sempre faré un pacte d'esquerres.
Si
jo lidero, vostè farà la mateixa.
Perdó.
És que he de respondre després a les interpel·lacions del senyor Trias, que en particular m'ha estat dient mentidera i fins i tot teatrera en tots els debats que han precedit, i senyor Trias, vostè fa dos dies de l'anterior debat va dir que vostè havia baixat l'atur del 24% al 14%. Això és una mentida, segons les dades oficials de l'atur. L'atur amb vostè es va estancar de 14,1 a 13,8, dades oficials. Amb nosaltres ha passat del 14% que vostè ens ha deixat al 8%. Passem a mobilitat. Vostè va baixar un 38% la inversió en transport públic. Nosaltres l'hem duplicat i alhora hem reduït tarifes. Això són dades. Yep. Són dades de TMB en aquest cas. I la contaminació ha baixat amb nosaltres un 30%. Són dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.
Xavier Trias, era Parera, Jaume Collboni.
Jo només li faré una pregunta senzilla i espero que me la digui.
I tant.
El deute avui de TMB, quin és?
És un tema històric, el deute.
No, pregunto.
Un tema històric.
Jo li pregunto, ara, quin deute té TMB?
Que té un deute gran i és històric de dècades i que s'ha de resoldre amb l'Estat.
Jo quan vaig entrar d'alcalde em vaig trobar amb un deute acumulat de 540
milions. Sí, però això no ho ha
pagat els ciutadans. De 540 milions d'euros. No, això afecta moltes coses. De 540 milions d'euros. Jo li pregunto, quin és el deute actual de TMB?
Li dic que
arrossega un deute històric?
No, però digui'm ara, ara. Jo li pregunto ara.
Digue'm-hi el vostè.
No, és que jo no ho sé. Jo per això li pregunto, si el sapigués, li diria. Si el sapigués, li diria. Jo li pregunto, quin és el deute actual?
Jo li dic que nosaltres hem d'obrir cap a l'inversió.
Enganyen vostès.
L'Ajuntament posa el doble.
No expliquen el deute que té TMB i això afecta tremendament, tremendament el transport públic d'aquesta ciutat. Avui i pel futur.
Eva Parera.
Gràcies. Aquí jo sento molt farem d'aquells que governen, però la realitat és que no fan res. Parlen de les escoles bressol, moltes places d'escoles bressols públiques. Des de València els hi vam proposar que mentre es pensen com fan aquestes places públiques que no arriben mai, concertessin les escoles bressols privades. La resposta va ser no, a les quatre ocasions que ho vam plantejar. Això seria ajudar els pares, això seria ajudar els nens. Diuen, parlen de les xifres d'atur. Senyora Colau, venim d'un tancament total, d'una crisi econòmica absoluta. Aquí no hi ha un creixement, hi ha un efecte rebot de manual, hi ha prou de mentir a la gent. Estem creixent més perquè vam ser els que més ens vam enfonsar, perquè ho vam tancar tot i no vam permetre la recuperació econòmica igual que altres comunitats autònomes. Finalment, pla de motos, sí, clar, pla de motos, parla molt senyor Collboni, no, el cotxe, el vehicle privat, celebra SEAT, molt bé, està molt bé SEAT, perquè o què deia vostè quan la seva sòcia de govern celebrava que Nissan tanqués? Silenci, silenci per part seva.
No,
Nissan també és vehicle privat. Pla de motos és vehicle privat.
És que
i no els hem vist aprovar un pla de motos.
Val, perfecte. Jaume Collboni, perdó, és que anem seguint-lo.
Crec que estan parlant de transport.
Grau, Ernest Maragall.
Crec que estan parlant de transport o de mobilitat, perquè ho dic perquè hem canviat.
Mobilitat, sí.
Una mica de guirigai. Mobilitat. Més metro. Més metro. El transport públic metropolità més eficient, més sostenible, més popular, més assequible, és el metro. I el que hem de fer, és responsabilitat de la Generalitat, però l'Ajuntament ha d'estar al costat de la Generalitat per fer-ho, és més metro. En el pressupost d'enguany s'ha arribat a un acord, l'acord del pressupost del senyor Illa amb el govern de la Generalitat, d'invertir 50 milions d'euros en noves estacions a Barcelona. Bona notícia. S'ha acordat que d'aquí al 2030 es fan 13 noves parades de metro a les línies 1, 3 i 5. Bona notícia. I a més afegiré, hem de protegir el sector del taxi. Hem de protegir el sector del taxi, de l'intrusisme professional, de les VTCs, perquè és transport públic també. I efectivament, les motos són aliades de la mobilitat individual a la ciutat i el que hem de fer és ajudar la gent a que canviï la moto elèctrica. En el nostre programa electoral tenim una proposta de subvencionar amb 600 euros la conversió de motos de combustió a motos elèctriques.
Gràcies, Jaume Collboni. Anna Grau, Ciutadans, Ernest Maragall, Daniel Cirera.
Mentre els pactes de pressupostos per fer infraestructures no es compleixin, mentre s'arribin a acords amb el Port de Barcelona per fer una infraestructura, i això també és possible, vostès no tenen cap credibilitat ni pel metro ni per arreglar cap tema de transport de Barcelona. Ho sé, tu, vostès, hi ha les mentides directes, hi ha les mentides de concepte. Vostès són tots vostès una mentida, perquè, a més, amb papers signats, o sigui, l'acord de pressupostos encara no s'havia eixugat la tinta i Esquerra Republicana està dient que no es faria la tercera pista del Prat. Llavors vostè, què ve aquí a prometre ni metro i què ve aquí a prometre cobrir la ronda de dalt? D'això no se'n sortirà mai i vostè ho sap. El tema de la mobilitat, és veritat que la moto, però per defensar la moto a Barcelona no es poden fer trampes al solitari. Avui en dia perquè les motos circulin per Barcelona és molt perillós i si no arreglem els problemes de seguretat associats a la mobilitat, tindrem moltes desgràcies. Ara mateix ja és molt perillós el tema dels bicicletes, els patinets, però els motoristes estan a la primera línia de foc. Són la infanteria d'un exèrcit que va morir a les trinxeres de l'urbanisme de la Colau i d'en Collboni.
Fa unes frases...
Una mica no, i vostè generades. Unes polítiques i unes polítiques...
Li diu un motero, home, fa unes frases...
A veure, recordem qui som. Som una ciutat d'Europa segurament amb una de les més altes densitats de vehicles per habitant i per espai públic. Tenim 9.000 cotxes i motos per quilòmetre quadrats a Barcelona. I clar, parlem només de Barcelona endins amb aquest tema de la moto, fins ara, aquí, avui, però és obvi que la qüestió principal es planteja a Barcelona allà, és en el conjunt de l'àrea metropolitana que demana polítiques explícitament metropolitanes, de les quals aquest Ajuntament ha dimitit explícitament d'una manera molt clara. El senyor Collboni ens il·lustra amb una fuga endavant, en tal de no parlar de Rodalies és capaç de passar mitja hora parlant del metro i de tot el que convingui. És clar que sí que hem de parlar del metro, però hem de parlar i molt especialment de Rodalies. com hem de parlar dels autobusos interurbans que avui encara no tenim i que ja hauríem de tenir. És a dir, mentrestant, hi ha moltes coses a fer, a més de les inversions i del que vol dir Rodalies i del que vol dir metro i del que vol dir de millores. I els tenim els dibuixos per posar tot això, però ara posem autobusos interurbans, electrifiquem, arreglem la qüestió de la distribució de mercaderies, evitem la congestió al centre de la ciutat en aquesta logística d'última milla que ja tenim a l'abast. Tenim tots els elements per fer-ho i per fer-ho bé.
Si era Trias Colau, Pereira.
Jo lamento molt que la senyora Colau, cada vegada que li faig una pregunta o que li dic una cosa, respongui, es posi així una mica i digui que no pensa respondre a provocacions, no? Jo li faig preguntes que són molt senzilletes, no? Són com aquell de primer de curs, no? I li he fet dos que crec que no ha contestat, no? Una, la dels pisos socials que vostè dona a les causes ocupes, s'ocupen abans al pis, no ha dit sí o no.
Només necessito...
No, però escolti'm, i després... He dit que vostè té previst posar un carril bici a les rondes i vostè ha dit que és fàcil, sí o no? No cal contestar moltes més coses, no? I després acabo amb una bona notícia que li vull donar al senyor Collboni, que segurament aquest matí no ha tingut temps de veure les notícies i per tant no la sap. Senyor Collboni, vostè està aquí fent oposició i jo li dic la notícia, que és que vostè porta 8 anys governant a l'Ajuntament de Barcelona.
Senyor Trias?
No, sí, ho enllaço amb això, perquè el senyor Collboni sembla que estigui de turista en l'Ajuntament de Barcelona, no?
Teletrabaja. El senyor Collboni teletrabaja.
És una cosa estranya, perquè
els meus contrincats
sembla que no tingui res a veure ni amb el passat, que el passat és molt important del Partit Socialista. El Partit Socialista ha tingut una importància gran en el funcionament de la ciutat de Barcelona, i això és un mèrit que se l'han de posar i jo els hi reconec, però escolta'm, el que és curiós és que portis 8 anys governant, que encara estiguis governant,
sí,
i que t'atreveixis a presentar-te com a oposició. Bueno, escolta,
no, jo no em presento com a
oposició. Això feia molt temps que no ho veia, i en els que fem d'oposició i en els que estem convençuts que
jo em presento
hi ha una gent que estem convençuts que en aquesta ciutat s'ha de produir un canvi.
Molt bé.
La gent no està contenta.
Queden 4 minuts, perdó. Acabi, senyor Trias Collboni, per al·lusions,
la gent no està contenta de com funciona la ciutat de Barcelona. Jo m'he presentat perquè la gent em diu: Trias, estàs de presentar perquè això no funciona.
Gràcies per al·lusions, senyor Collboni, 30 segons, i Eva Parera.
Gràcies.
Endavant.
Senyor Trias, jo em presento per obrir una nova etapa liderada per un alcalde socialista.
Encanta.
Els millors anys de la història de Barcelona han estat els anys amb lideratge socialista.
I des que
no hi ha alcalde socialista, aquesta ciutat ha perdut el rumb.
Gràcies.
Perquè vostè està de turista.
Gràcies. Eva Parera.
A veure, jo li compro, senyor Trias, la incongruència del senyor Collboni, però vostè és Déu-n'hi-do, Junts per Catalunya, Déu-n'hi-do, perquè surten de govern i voten en contra uns pressupostos que vostè acabaven de redactar al govern de la Generalitat.
Jo soc Trias per Barcelona.
Vostè no és Junts. Vinga, senyor
Trias.
Que se n'avergonyeix o què? No.
Jo soc dels Junts, però em presento per Trias per Barcelona.
Sí. El seu partit és
jo
el que fa aquestes
congruències.
Un moment, deixi'm parlar, senyora Pérez.
A veure, sisplau, si parlem de mobilitat, els haig de dir, no hem parlat del tramvia. El tramvia és el tren de la mort del comerç d'aquest eix, és el tren de la mort del Pla Cerdà i és el tren de la mort de la circulació a la ciutat de Barcelona. Senyor Maragall, exigeix Rodalies. Doncs escolti, vostè va aprovar els pressupostos a Moncloa, menys Netflix en català i més exigir el compliment en Rodalies. Sisplau, clar, és que potser anem a prioritzar els temes. I mobilitat i trens, també és parlar de seguretat, perquè no n'estem parlant. I tenim un problema de seguretat als nostres trens que està fent front a la seguretat privada tota sola.
Gràcies. Ernest Maragall, sí. I acaba de Colau i anem morint amb un altre tema. Moltes gràcies.
Una mica per al·lusió. És que ja, com que és la tercera, quarta, cinquena vegada que sento el senyor Collboni parlar dels millors alcaldes socialistes, Això vol dir, senyor Collboni, de quan el socialisme català era socialisme català.
A vostè dona ara...
Quan era,
ara
quan era socialista, socialista i quan era catalanista i quan defensava
vostè,
els interessos d'aquest país.
Vostè ara diu no. que és d'aquesta ciutat. Bon catalanista.
Jo dic que qui avui defensa aquella mateixa actitud...
El socialisme que guanya les eleccions...
el progressisme transformador...
El socialisme que guanya les eleccions catalanes, senyor.
Però que ni vostè ni vostè...
I avui defensa el
socialisme
que guanya.
I avui defensa el progressisme transformador... autèntic a Barcelona, a Catalunya, és Esquerra Republicana de Catalunya. I ja els hi ben asseguro. En tot cas, el socialisme actual ha oblidat absolutament, ha fet gala del seu abandonament d'aquells principis, d'aquells valors, d'aquelles actituds
i
d'aquella acció de govern que...
Miri el futur. Moltes gràcies. Per acabar, Ada Colau, aquest primer bloc.
Miri el futur.
Ada Colau.
Puc parar?
Sí, clar.
Doncs jo estic d'acord amb que efectivament la mobilitat a Barcelona està canviant, no estem en contra del cotxe, no estem en contra de la moto, però el que no pot ser és que ocupi el 60% de l'espai quan el 75% dels veïns i veïnes es mouen en transport públic a peu i en bicicleta. I per això, quan nosaltres liderem, hem duplicat la inversió en transport públic, hi ha un rècord d'ús de tramvia, de bus, de metro, i això és una excel·lent notícia pel clima i per la bona mobilitat de la ciutat, i hi ha una baixada de tarifes important. I no només això, recollint el que deia el senyor Maragall, és veritat que el gran tema és el metropolità. El gran tema són les entrades i sortides de Barcelona. I aquí, quan jo lidero com a alcaldessa, per fi es connecta el tramvia, que és una infraestructura metropolitana que traurà 14.000 cotxes del centre de la ciutat i que connectarà tots els veïns i veïnes que estan farts de sentir-se oblidats del Besòs, de la Verneda, de totes les poblacions del Besòs, les poblacions del Llobregat, que poden venir en 30 minuts quan aquest tramvia estigui connectat al centre. I que el senyor Trias vol aturar, i que em sap greu que el senyor Trias
no va de venir en cotxe i no poden aparcar.
Escolti, per sort li explicaré una cosa perquè no igual no ho sap, que ha fet ella una
moment,
cosa molt important.
Deixi'm aquí, vostès em manaran durant 4 anys, deixi'm aquí, re una estona només. Una petita cosa. Aquest és el primer debat, en tindran molts més. Ho podran debatre tot això i més. De moment crec que la ciutat, si és pel ritme dels seus alcaldables, està... molt viva. Ja els hi asseguro. Deixi'm 4 minuts i de seguida ens agradaria parlar també de la política de pactes.
No,
ara continuem, un segon, senyor Maragall. Ara tornem aquí en aquest especial del primer debat electoral que organitzen aquí al Museu de la Ciència, el CosmoCaixa, recull la Vanguardia. Fins d'aquí uns moments.
Vine a Porcelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days, amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
Aquesta setmana tasta el filet de llom de porc tendre Selección de Día amb un 22% de descompte per només 2,09 la safata de 300 grams. Nova qualitat Día, confirmada.
Quin dia tan maco. Hauries de venir a caminar amb mi més sovint.
És que a mi la primavera em deixa esgotada. I tu sempre tan activa, que si pilates, que si comprar, que si ets net.
Amb la primavera és normal sentir-se més cansada. Per això em prenc un Actimel cada dia, amb vitamines D, B9, ferro i zinc. Actimel ajuda al funcionament normal del sistema immunitari.
Quan el Nico va obrir el seu paquet d'Amazon, va ser amor a primera vista. Amb el seu disseny depurat de línies suaus, l'aspirador anunciava qualitat pels quatre costats i per un preu més baix del que mai hauria somiat. 5 estrelles del Nico. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Volem un viatge perquè la canalla, quan arribem a l'hotel, faci... i semblin Tutankamon.
Egipte en família, 8 dies amb creuer pel Nil i el Caire a partir de 990 euros per persona. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que parlem viatger. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 900-26-40-02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Asociados. Fem-ho fàcil.
Este frigo es asombroso.
Like a Flash.
Es que es súper espacioso.
Like a Flash.
Tú solo compras muy sencillo.
Like a Flash.
Y el dinero a tu bolsillo.
Like a Flash.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Estás nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals.
I ho complementem amb un programa de sortides pels arrossars, tallers i degustacions per a tota la família.
Més informació al 972-63-7380 i a visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l i sorprèn-te.
Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en diners que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat, en silenci. Rica en vida. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de nou.